Bones festes.
El primer vol a Formentera, tant si comences el dia com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí a IB3 Ràdio.
Ladies and gentlemen, bon dia matiners, com estàu? És dilluns.
Quina elegància, ladies and gentlemen, eh?
Sí,
nota,
tia.
Que estudies anglès.
Ja, no em fa gaire profit per on estudi,
bueno,
que és cert.
Ara s'ha notat.
Ara una mica, eh? Ara una mica. Però això ho sap dir tothom.
Bueno, però no amb aquest estil, Vicent, no te tiris per avall.
No, sí, me'n tiro per avall. Sí, perquè és dilluns. Encara aquesta setmana de Nadal, tu t'agraden les festes de Nadal? Sí,
tu t'agrada.
T'agrada la salsa?
Sí.
Sí, no?
Hombre, t'ha d'agradar si no te foten fora d'Eivissa.
Sí, però tu no t'agrades el bescuit.
Com que no?
El bescuit no, no t'agrades cuinat.
Ah, ja, sí.
Perdoneu, estimats oients de les altres dies, que parlant de gastronomia eivissenca no estàveu entenent
però
res.
Però no me retregues ara dues cuinat, que estava quedant beníssim en lo de sa salsa.
Estava quedant bé, vinga, ho deixem
sí,
així, eh?
Vale.
Molt bé, no ho heu sentit, Valtros. Avui farem el programa entre en Cristina Ramon, en Vicent Tur, que som jo, de moment som jo, en Pablo Morganti, que està allà en els controls tècnics, en Sergi Torres, en Irene Roig Franculí, en David Ventura. Tenim avui sa secció de videojocs, Ready Player 3, que no sé quin nivell de nadalenc tindrà, però segurament no gaire. A més, tenim ses nostres seccions habituals, notícies del futur passat, la secció No m'ho puc creure, de notícies increïbles. Estrenarem disc de la setmana, naturalment, que serà Leon Manson, el seu monstre final. I alguna coseta més que tenim preparada fins que siguin les 7 del matí.
Practica el desperting amb IB3 Ràdio.
I d'avui 22 de desembre, Sant Zenó o Zenon, màrtir, Santa Helena Verge, Clarissa i Santa Francesca Xaviera Cabrini, que a més de verge fundadora patrona dels emigrants, és una lotesa que no li cabies nom en el DNI.
Francesca Xaviera.
Pobreta. Cabrini, eh? Cabrini. Avui, a més, també se celebra el dia del termòmetre, un instrument que potser no us farà ni fred ni calor, però que és possible que hagueu gastat en aquests dies de refredats i de grips.
Sí, anau amb seny, que de grips diuen que n'hi ha molta de passa ara mateix. Aquesta és la temporada, sí, no? Aquesta és la temporada que la gent va per casa buscant el termòmetre, que està empossiblat des de fa 8 mesos, des de darrera vegada que algú el va gastar.
Sense pila.
Sabies, Cristina, que Galileu Galilei va inventar el termòmetre l'any 1552?
Òbviament que sí, per qui
clar
no aprens.
Clar que ho sabies.
Claro.
Inicialment era conegut, però, com a termoscopi i només servia per comprovar la temperatura de l'ambient. L'aparell va continuar evolucionant fins que l'any 1714, que ja ha plogut també bastant, el físic Gabriel Fahrenheit, el que dona nom en els graus Fahrenheit, va crear el termòmetre de mercuri molt paregut a que s'ha estat gastant fins fa pocs anys.
He de dir que m'agradava més termoscopi.
Termoscopi
em pareix fatal que...
Dóna'm el termoscopi.
Sigui...
Has vist el termoscopi?
Estàs fotut, però quedes beníssim. Bueno, ara de... Jo li vaig dir termoscopi. Ara de termoscopis n'hi ha de tot tipus, digitals i fins i tot càmeres termogràfiques, però no us penseu que siguin gaire més fiables que els termoscopis de Fahrenheit.
No ho són, eh?
No?
No ho són.
Bé, canviem ja d'assumpte, saltam a música i mos col·locam davall de ses llums de sa pista de ball. Tal dia dia com avui, però, de l'any 1949, varen néixer els bessons Robin i Maurice Gibb, integrants de sa banda Bee Gees, junt amb un tercer germà, Barry Gibb. Robin i Maurice Gibb ja són morts. Els Bee Gees es varen dissoldre oficialment l'any 2003, després de vendre 220 milions de discos. Els Bee Gees varen dominar ses pistes de ball de sa segona meitat de 70 amb el seu falset, que estava escoltant, gràcies sobretot a sa banda sonora de sa pel·li Saturday Night Fever, una pel·li, per cert, molt adequada per dia del termòmetre. I ara que parlam de termòmetres, en quina famosa secció del primer vol us donaran les temperatures màximes i mínimes de cada illa?
Avui tindrem cels tapats, amb pluges i amb alguna ruixada que tendirà pel matí a intervals de nevolats, sense descartar també alguna precipitació ocasional, acompanyada de tempesta i de pedra, però serà pedra petita, en principi. La cota de neu està baixant a 1.100 metres, temperatures en descens també, i es vent que serà entre moderat i fort de l'oest i del sud-oest. Temperatures a la capital de les Balears, a Palma, tindran 10 graus de mínima, 15 de màxima. A Eivissa, a l'aeroport, la previsió és una mínima bastant baixa, 7 de mínima, 14 de màxima. Mínima d'hivern. En el cas de Menorca, a Ciutadella, marcaran 10 de mínima, 15 de màxima. I en el cas de Mahó, 8 de mínima, 14 de màxima.
Estàs escoltant El primer vol a Formentera. Cantant sota la dutxa.
Deixem ses coses meteorològiques, anem, com sempre, a cantar sota la dutxa amb l'ajuda d'en David Ventura i de ses cançons que ell mateix selecciona personalment de sa seua amplíssima discoteca. David, bon dia.
Molt bon dia a tots i totes, Vicent. Avui és el dia de la loteria. I mira, jo faré un petit conjur per atreure res, perquè no es tocarà res. Però m'és igual, perquè jo els conjurs els faig amb música dels 90, que crec que, ho he dit per aquí alguna volta, és una dècada a reivindicar. Avui ho feim amb els Black Grape, l'efímer projecte musical que va organitzar l'ex-cantant dels Happy Mondays, Shawn Ryder, quan els Mondays es van dissoldre. Ryder va reclutar el seu amic Bess i a uns rappers del seu barri, de Salford, als afores de Manchester, i van fer un projecte que pareixia una broma, però que va editar almenys un disc magnífic, el It's Great When You Are Straight, Yeah, un títol on feia broma del seu absolutament desnortat estil de vida. Mentre els Happy Mondays mantenen estatus de grup mític de l'escena de Manchester, la seva derivació als Black Grape pràcticament ja ningú se'n recorda, i crec que és injust, perquè feien tamarracos, senyors, com aquest de l'any 95, que es deia Kelly's Heroes.
Practica el desperting amb IB3 Ràdio.
In this game, the object is for you to kill everything coming at you and to avoid being killed.
And you will die.
Ready, player, 3.
Els temps de Nadal i de festes és ideal pels videojocs. Bé, tot el temps és ideal pels videojocs, per ser gent que hi juga, però pareix que ara hi ha una mica més de temps. A més, hi ha que pensar en comprar-se coses. I jo què sé, un bon regal per aquestes dates pot ser algun dels jocs que han guanyat la darrera edició dels Game Awards, que n'hi ha algun de bastant interessant. Concretament n'hi ha un que ara en parlarem àmpliament, que, bé, era un guanyador o ha estat un guanyador una mica inesperat. Sergi Torres, com estàs?
Bon dia. Sant.
Inesperat fins a cert punt, deies ara, en micròfon tancat.
Jo el que et anava a dir primer de tot és que els podràs jugar, si t'ho pots permetre, perquè amb el tema de serrar a mi, el tema dels components de l'ordenador cada volta es torna més complicat.
Clar, necessites xitxa.
Hombre, bueno, tampoc tant, no et creguis tant, però jo cada volta és més car tenir un PC en condicions i les consoles, com al final també porten RAM i tal, tenc por de que puguin de preu l'any que ve. Dato para l'audiència.
Dato para l'audiència, eh? És a dir, que igual aprofitava ara per comprar-vo-la. Pablo
sí.
Morganti, bon dia, com estàs?
Hola,
com
bon
va ser cosa?
Bon jugo, hola,
quin pressupost tens aquestes festes per Reis, per
videojocs?
El mateix
que l'any passat, no?
Sí, el mateix que l'any passat.
No m'ho digues quin.
Jo diguem, els jocs indie d'aquest any no sé si me'ls podré comprar.
I això que Silksong va sortir a 15 euros, eh?
Sí, no, Silksong sí, aquest sí.
Bueno, ja ho veurem, depèn de com vagis cap de setmana.
Sí.
Molt bé, idò, disparau, Game Awards, eh?
Sí.
Avui programa monogràfic.
Sí, sí. I a més, un home dividit en dos parts.
Clar, anem a fer un ping-pong una miqueta.
Molt bé, anem a fer,
exacte, en dos parts, perquè aquesta setmana farem
els
guanyadors, parlarem dels premiats, parlarem de coses, la nostra opinió envers dels premiats, o gent que ha perdut, o sigui, sí, jocs que han perdut. I la setmana següent farem els trailers, llançaments, perquè ja sabem...
Els anuncis.
Que aquesta gala...
Ja, no també serveix premis, per anunciar.
És també, exacte, una gala on s'anuncien moltes coses.
És que aquesta gala és molt comparable amb els Oscars, però la gran diferència és que tu en els Oscars vas una mica a que es llepin se fava uns als altres, bàsicament, sí. Tu ets molt bo, total, no sé què.
Una bona definició.
Sí.
Dit malament i ràpid, ni amb un horari que no sé si ho podria dir, però
excepte
bueno, ja ho dic.
Excepte si ve en Will Smith i et trenca sa cara, clar.
Va ser molt graciós.
Clar, clar, clar.
Però bueno, els Oscars van cada vegada més cap avall, cada volta tenen menys audiència. De fet, ja no arriben ni a 20 milions de...
De fet, no sé si saps que no s'emetran per televisió els pròxims.
He vist alguna
cosa. Ah, sí? Ja els,
sí,
de... S'emetran a través de xarxes,
YouTube,
a través de YouTube.
He vist alguna cosa de YouTube, sí. En 2029 o 2029,
sí. Sí, sí, a partir d'un determinat any s'emetran només per YouTube.
Estan intentant reviscular perquè veuen que va cap a baix i volen canviar la tendència.
Mm.
Però, bueno, el que volia dir és que la gran diferència entre els Oscars i la gala dels videojocs, els Game Awards, és que en els Game Awards hi ha anunciaments, hi ha títols nous.
Clar.
No només és una gala per premiar, sinó que és el major escaparate per mostrar novetats i anunciar-te. És el millor lloc per anunciar-te del món, és el millor canal.
Mm.
Perquè al final, enguany, quasi han arribat en els 200 milions d'espectadors simultanis.
Clar.
El qual és una barbaritat. I és 10 vegades més que els Oscars, literal.
Sí. Clar, un clar exemple d'això és, per exemple, que a part dels trailers que estàvem parlant abans, que fan multitud de trailers entre premiat i premiat, tenen una altra categoria que es diu joc més esperat. O sigui, ja premien jocs...
Sí.
Que estan per venir. O sigui, imagina't que li donen un Òscar a una pel·li que encara no ha sortit.
Mm.
Això és el mateix, no? I clar, va guanyar el GTA 6.
Evidentment.
Sí, evidentment.
No es podia saber.
És com, oh, xorpretxa, no? Com deia aquell. Bé, al cap i a la fi, són indústries que funcionen ben diferent, no?
Més que un premi és una profecia.
Sí.
Sí, exacte. És com una... Sí, exacte. És com una tendència, una profecia, no sé.
I al cap i a la fi... Em recorda en el meme que surt en Obama donant-se una medalla a si mateix.
Exacte.
Totalment.
Sí. I clar, són indústries que funcionen diferents. Suposo que té sentit, pues, en un context de trailers constants i novetats entre premi i premi, pues, aquest tipus de categoria, no? Imagino que també aquesta manera de funcionar és la que els dona tanta audiència, o sigui, perquè els Oscars no tenen això. Mm-hmm. A lo millor si els Oscars tinguessin trailers de properes pel·lis, més gent
serien
veuria,
més interessants.
No? Però bé.
Però bueno, al final són 29 categories... I anem a parlar, evidentment, dels majors guanyadors, bueno, dels més importants. Com tu deies al principi del programa, hi ha un guanyador inesperat. No inesperat talment, però sí que és un joc que ve una mica del no-res. Sí, sorprenent.
Sí.
Anem a parlar de Clair Obscur Expedition 33.
Soon she'll wake. Videojoc francès.
per desgràcia.
Comentàveu ara micròfon tancat. Sí. Per desgràcia, per què?
Perquè els francesos...
No t'agraden els francesos.
No m'agraden els francesos i t'hauré de parlar bé d'ells. Això em fa mal, Vicent.
Perquè el videojoc està bé.
Sí, el videojoc és molt
sí.
Per desgràcia, per jo. I es tracta de, com deia, Clair Obscur. No sé si ho he pronunciat bé.
No t'agraden els croissants.
Els croissants, sí. O sigui, m'agraden algunes coses franceses, però no els francesos. Hi ha que distingir l'obra de l'autor. Sa cosa és...
L'arte de l'artista.
Exacte. Estava nominat a 11 guardons, dels quals ha guanyat 9.
Sí, rècord, eh?
Convertir-se en el major guanyador de la història dels Game Awards, superant The Last of Us, part 2, que tenia 7 premis.
Clar, és que aquest joc que mereix quasi tots els premis que ha rebut, i després ho podem parlar, però jo crec que la majoria els mereix, té un aire així com d'underdog, no? De com Rocky Balboa,
sí,
no?
Sí, història de superació.
Ningú pensa que guanyaré, el millor i guanya, no? Bueno, sí. Rocky no sé si guanyava, no he vist la pel·li, sóc una persona despreciable, no he vist Rocky Balboa. Sí. I és que l'estudi va ser creat per ex-treballadors d'Ubisoft, que, desencantats amb aquest gegant i la seva forma de treballar, varen sortir per poder tenir llibertat creativa i fer el seu propi lloc.
Clar.
I, literalment, és el seu primer lloc, diguem.
Ubisoft és francesa.
Claro, sí. És un gegant francès. És
com... A més, és una de les empreses més odiades.
Ara encara ho és.
Sí. I segueix sent més odiades, sí. I segueix sent francès. Tot el dolent ho té, encara. I estan pràcticament... Bueno, estan en una situació complicada.
Demanant perdó als francesos que ens escolten. Igual posarem la Marsellesa.
Tu sí, però jo no. Sa qüestió. És Clair Obscur també mencionar que, bueno, és un RPG japonès. No és japonès perquè és francès, un FRPG.
Sí, clar.
Que està molt inspirat en sus Final Fantasy. I al final se clau des jo que és història. Jo volia mencionar també que hi ha 3 premis que són una mica controvertits, perquè, clar, ha guanyat millor indie, millor debut indie i millor joc de rol.
I no és indie, en realitat.
Per jo, no. Perquè si tu al final tens 20 anys treballant en Ubisoft, és que siguen, vale? No sé si són 20, si són 15, si són 10, i estàs fent Assassin's Creed, estàs fent Prince of Persia, estàs fent Rainbow Six, estàs fent...
No ets Just... indie.
Per jo, no. I, a més, ha tingut un pressupost molt superior.
Això t'anava a preguntar.
Més de 10 milions d'euros.
M'has llegit el pensament. T'anava a preguntar si el pressupost era indi o no.
I, a més, ha tingut una campanya per part del govern francès. Me pareix que també han injectat sous, no estic segur del tot.
Sí, és una mica trampa, allò de lloc indi.
Clar.
Sí.
I inclús en Macron fent declaracions ara, per molt orgullós de tal... Una mica de campanyeta, saps, en aquest sentit? Mm. Tots els altres premis, perquè al final el joc ha guanyat millor lloc de l'any, millor interpretació, millor direcció d'art, la banda sonora és una locura.
Sí, narrativa,
perquè facis
direcció.
Una idea, sí. Normalment tu en un joc de torns, d'aquestos de combat per torns, tu tens un tema de combat i després quan hi ha un combat contra un jefe final, per dir tal, un boss final, tens un tema especial. Vale, aquí tens només, en melodies de combat, com a 80. Per cada monstre diferent tens una melodia diferent i, a més, totes orquestades i una passada.
Sí, és un joc
un deleite.
Artísticament...
Sí, no, això no és un joc indie.
No,
té moltíssima producció.
Home, que guanya la millor actuació és una actriu de Hollywood. Allò no m'equadra com a indie.
Que 3 de les 6 nominacions de millor interpretació eren d'aquest joc.
Sí.
O sigui, eren gent molt top d'actors d'indie.
Claro. El que distingeix, per exemple, una producció cinematogràfica indie d'una que no ho és, no sé què és exactament, però el pressupost és un tema clau,
sí.
I s'esperit una mica,
sí.
I es publica en excavar, també, sí. També és diferent.
I que no tingui una editora darrere, una productora,
per lo que, veig, aquest videojoc té aspiració de mainstream.
Sí, sí, sí.
Per tant, d'indie, res.
Per jo no. Això però ja, l'ha guanyat,
jo no
igualment.
Això jo ho veig més discutible, però sí que lo del pressupost, lo de que tingui una editora darrere, lo que tinguin, això, massa, al millor massa gent amb experiència en una gran empresa,
sí.
Perquè el millor problema, si fos només un, el director, clar. Dius, vale.
Què més? Sobre aquest videojoc o sobre els Game Awards?
Seguim en els Game Awards, Pablo.
Seguim en els Game Awards. I bé, podem parlar dels jocs indie.
És a dir, deixam Clair Obscur,
sí,
Expedition 33.
El guanyador principal.
El guanyador amb 11 premis, eh?
11 nominacions, 9
11
premis.
Nominacions, perdó, 11 sí. Nominacions, 9 premis.
Exacte. Sí. I dels més top, incluint joc de l'any, incluint millor narrativa, millor interpretació, o sigui,
sí.
Top, vale?
El gran guanyador de l'any.
El gran guanyador de l'any i de rècord de tots.
Deixam endarrere. Més videojocs. Estan parlant dels Game Awards 2025.
Sí. I parlant de, ja que dèiem la controvèrsia de jocs indies, de debut indies, si hauria d'haver guanyat, clar, els dos jocs indies que estaven a millor indie han perdut envers d'aquest joc.
Clar.
I són jocs indies de veritat que realment s'ho mereixia, un dels dos s'ho mereixia realment, no? I estan parlant de Hollow Knight Silksong, que és la segona part de Hollow Knight, i de Hades 2.
Esperadíssim i un exitàs.
Clar, i un exitàs, i un joc molt esperat perquè tenia molts danys de retras i tal.
Que era el que s'esperava, supos que fos el guanyador.
Sí, aquest Hades 2 també és molt bo, la veritat.
Sí, com a guanyadors de millor indie, sí. però no de lloc de l'any. Si guanyés un indie lloc de l'any seria l'hòstia.
Seria molt guai. Bé, posam el tràiler de Hollow Knight per així per ambientar i parlem d'això, vale? Bé, molt ràpidament, clar, aquests dos jocs indies estaven nominats a les mateixes categories, les mateixes, i van perdre a totes, menys a la que no estaven nominats en comú. Hollow Knight Silksong, que ha guanyat millor d'acció aventura,
o sigui,
acció barra aventura, i Hades 2, millor joc d'acció. És com categories molt similars, realment. Ja, no sé quin sentit té, no?
Merescut també, en realitat. És que depèn de com ho interpretis, perquè si agafes com a acció, com a... Sí, perquè jo, acció aventura, un Metroidvania me quadra. Al final
sí,
és...
però que són categories com molt similars. Jo posaria aventura i acció, no sé.
És, saps per què està així una mica també? Perquè moltes voltes en acció volen ficar jocs de tirs.
I acció aventura no. Acció aventura pot ser un Hades o una aquesta. Que
exacte.
Bé, molt curiós que justament estan nominats a les mateixes categories. Millor direcció d'art, millor banda sonora, millor joc indie, Gotit, també els dos. O sigui, Game of the Year nominats. I han perdut envers el Expedition 33, que no és indie.
Que s'ho ha quedat tot.
S'ha quedat tot, sí.
Això n'hi diuen ja, és Expedition 33 Awards.
Exacte. Bé, i podem parlar ja, si vols, de Nintendo ràpidament, que no tenim molt de temps.
Sí, jo mencionar una mica ràpid, ficant per ambientar Bonanza.
Sí, el millor nom i de joc del món.
Nintendo també li ha tocat alguna
cosa? Nintendo li ha tocat alguna cosa. Només tenia...
Bonanza.
És que és un títol. Tendria que haver un goti en el millor nom.
En el millor títol.
I tendria que guanyar Bonanza.
Jo pensava que era Bananança, que m'agrada més encara.
Bananança també té...
De banana, no? Que és un Donkey Kong.
És dos, tio, ja tens el nom dels dos. Que és copyright, antes de que t'ho agafin.
Alleugeriu, que tenim poc temps.
Vinga, va.
Pues mira, només volia mencionar ràpidament, Nintendo va estar nominat en dos categories, bueno, tres categories. Bonanza estava a Joc de Sany i millor joc familiar, i el Mario Kart estava... El Mario Kart 9, que és el Mario Kart World, estava nominat a millor joc esportiu i a millor joc familiar. El Donkey Kong va guanyar el millor familiar i el millor joc esportiu carreres, el Mario Kart World. Volia parlar, més que dels jocs en si, que al final...
I
és
Bonanza?
Millor joc familiar va guanyar. Okay. Volia parlar d'ells, no tant pels jocs en si, perquè al final això és un nou Donkey Kong, que ve a ser un fet pels mateixos que fan els Mario 3D, en comptes de Mario tens Donkey Kong, però ve a ser bastant similar, i el Mario Kart és un Mario Kart.
Vale? Sí.
El que volíem esmentar és que ho comentarem més en detall en el pròxim programa, quan parlem dels anunciaments. No vaig veure gaires títols anunciats per Switch 2. O sigui que vaig veure que hi havia molt de PC, Play 5 i Xbox Series,
sí.
Però en canvi per Switch 2 sí que va haver algun títol que llançava Nintendo directament, però crec
perquè
que...
Perquè s'ho reserven.
No, jo penso que va una edició contrària. Tornem una altra vegada a que Nintendo, per sa falta de potència en sa consola, es queda com una illa frente a sa resta de sa generació.
Que ja ha passat.
Ha passat moltes vegades, però aquesta volta jo pensava que anava a ser diferent en Switch 2 i en lo escalable que és sa potència ara dels nous títols. Com al final tots treballen en entorn PC, és molt més fàcil fer un rescalat, fer una baixada, retallar aquí i allà. Però per el que estic veient, els nous títols no sortiran per Switch 2.
Alguna cosa abans de tancar?
Podem parlar, si voleu, dels grans perdedors, una nota així ràpida.
O molt sigui, ràpida.
Ja que hem parlat dels grans guanyadors. Grans perdedors, Kingdom Come Deliverance 2 tenia 4 nominacions, entre ells GOTY, millor joc de rol, millor narrativa, i se'ls ha portat totes clarobscur. S'ho mereixia, jo crec, era que estaven molt allí, no?
Sí.
Death Stranding 2 tenia 7 nominacions, no es va dur res. Ghost of Yotei, 7 nominacions, no es va dur res. O sigui, escolta, quina tristesa, no?
Ah. Quina tristesa, sí.
Jo vull mencionar una cosa molt ràpida.
Però com a tots els premis, n'hi ha uns que guanyen i uns que perden.
No, clar, clar. Vull
mencionar una cosa molt ràpida que m'alegra molt. No Man's Sky, que és un títol que va sortir fatal i inacabat, i és que tothom li va tirar pedres, es va dilapidar quan va sortir, porta un munt d'anys sent nominat per ser la millor comunitat, millor lloc en
desenvolupament.
I per fi, després de com a 5 o 6 anys ser nominat, l'ha guanyat. Ha guanyat el Game Award.
S'ho mereix.
Hi ha molta polèmica amb els premis i tal, però en realitat els premis literaris són infinitament pitjors. Vull dir, pots tenir una novel·la excel·lent i et presentes a segon quin premi espanyol molt famós i sense saber que el premi ja està donat.
I a més penseu que...
Clar. Vull dir, no donat exactament, però vull dir...
Controvèrsia és publicitat.
Ets com relleno.
Clar.
I aquí al final el que es ve és a fer Ramó.
Vull dir que en realitat aquests premis, els Game Awards, són més infinitament... molt més honrats que no alguns premis literaris espanyols molt famosos.
En realitat, inclús els Oscars, que jo he escoltat una cosa que després te conto.
Vinga. Molt bé, el Lodge, me la contes el pròxim dia, que
setmana
seguirem
que ve,
parlant dels Game Awards.
De
segona
Game
part
Awards.
Dels Game Awards.
Exacte.
Vinga.
Gràcies.
Adéu.
Primer vol a Formentera. Cafeïna de la bona.
Me vienen a casa todos mis amigos, me dicen que solo me miro al ombligo, les digo, lo siento, pero he decidido joderme la vida, que es más divertido, ni fruta ni agua, que poco has dormido.
Això es diu aquesta cançó de Carolina Durante, Joderse la vida, està molt bé, sona beníssim en aquesta hora desmatí i amb ella arribarem a la nostra primera pausa.
Viu el Nadal més màgic a IB3.
Aquestes festes, després de l'informatiu vespre, Miquel Àngel Ariza conversa de forma tranquil·la i distesa amb personatges destacats de les Illes. A IB3 Ràdio, el teu Nadal. De dilluns a divendres, després de l'informatiu vespre, i dos especials pels dies 25 i 26 a migdia.
72.484
Dilluns 22 de desembre, el dia especial sorteig de Nadal. Viu la pluja de milions amb IB3 Ràdio. Des de les 9 del matí, l'equip del dia entonarà a la ràdio pública la tradicional banda sonora de les festes. Dilluns, des de les 9 del matí, el dia especial sorteig de Nadal. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí a IB3 Ràdio.
Notícies del futur passat. L'informatiu del demà, avui.
Molt bé, anem amb les notícies de tecnologia, de ciència, de coses innovadores, coses modernetes. Cristina, Ramon, com estàs?
Mira que passen coses al món, eh?
Mira que passen coses al món, eh? Molt bé, anem amb un tema que jo m'ha deixat un poc de través, eh? Mai millor dit. La península ibèrica està girant lentament per la pressió tectònica, eh? Segons revelen noves dades geodinàmiques. Això ho hem llegit a la revista Muy Interesante.
No, esta noche, amor, no, yo no he pensado en ti. Abrí los ojos para ver en torno a mí. Y en torno a mí giraba el mundo como siempre.
He de dir que mos ha costat molt trobar una cançó per il·lustrar aquest tema.
Sí, si no, com a d'apocalipsi,
és,
no?
Jimmy Fontana.
Saps quina cançó també hauria ferrat?
Quina?
Sa dels cotxes de xoque.
Sí.
I també hauria ajudat a despertar, qui sap més. Però sí. No passa res, la
però
pròxima la posa.
Sí, aquesta bona,
també
eh?
Està bé.
No està malament, aquesta cançó, és polida.
I doncs sí, efectivament, el món està girant molt lentament, la península ibèrica concretament de mare, però això, molt poc a poc, perquè si n'has de pressa seria un merder, perquè et tiraries el cafè en llet per damunt mentre esmorzes. Ja ho hauríeu afinat tots.
Sí.
Ignorem si les Balears estan girant amb la península o si anem a la nostra bola i les illes i la península acabarem fotent-nos una llet, que ja podria ser. El que sabem és que aquestes noves observacions poden canviar l'avaluació de risc de terratrèmols a Espanya i a Nord-Àfrica. L'estudi ha estat publicat a Gondawa Research per un equip internacional liderat per geòleg Asier Madarieta Churruca.
I ara anem amb el tema important. Cap a on està girant la península?
s'estamparà contra d'altres.
Tal i com veníem sospitant, està girant cap a la dreta. Segons aquestes observacions, la península Ibèrica gira clarament en el sentit de les agulles de rellotge. L'estudi ha fet servir un conjunt inèdit de dades de satèl·lit que permeten observar com la península, per la interacció de les plaques d'Euràsia i Àfrica, es deforma i a la vegada es desplaça cap a la dreta. Tal i com anuncien també des de fa un temps tots els sondatges d'opinió. Canviem d'assumpte. Avui, més que una secció de tecnologia, per aquesta secció de notícies increïbles, que, per cert, arriba just després d'aquesta, us anem a posar a titular literalment perquè és immillorable. Així funciona la primera rentadora per humans, una cabina japonesa que fa net i et relaxa en 15 minuts.
Efectivament, jo he anat 3 setmanes a Japó i no me n'he enterat i no l'he pogut provar. Uau, em sap tan de greu. Igual me n'hi he d'entornar. La cabina de relax...
Espera que jo m'agafi vacacions, si pot
ser. Aquesta cabina realitza la neteja amb unes microbombolles que es mouen lentament i actuen com un exfoliant.
Ha de ser una passada.
Ha de ser molt guai. Com si, és com si fos un spa, però ni t'has de moure. A l'empresa japonesa Science li ha costat 4 anys per dissenyar i llançar aquesta rentadora per humans. En pareixen molt pocs, realment, però, clar, són japonesos. S'invent es diu Mirai Ningen Sentakuki, clar, perquè t'asseus i és cuqui.
Tot el procés dura 15 minuts i els creadors asseguren que no només et procura una neteja eficaç, sinó que t'has vist superada pel guió. Els creadors asseguren que no només et procura una neteja eficaç, sinó també una extraordinària relaxació. No és apta per claustrofòbics, s'ha de dir. La cabina fa 2,5 metres de llarg, 2,6 d'alt i 1 metre d'ample. Té una tapa, t'hi fiques i tanquen la tapa. Dins pots elegir programes amb música, llums o aigua, a més de diferents tipus de raig d'aigua i temperatura, i també permet el raig localitzat per massatge i confort.
Clar que sí.
Fins i tot la màquina té uns sensors per comprovar que l'usuari està relaxat i no patint un atac d'ansietat.
Notícies del futur passat. L'informatiu del demà. Avui.
Estàs escoltant El primer vol a Formentera.
No m'ho puc creure.
Sí, senyors, anem amb una persona ultraviolenta, encara que només sigui verbalment. Verbalment, de vegades igual físicament també. Irene Roig Francolí, com estàs? Bon dia, què tal?
Buà, tant de bo, no tenc ni mitja hòstia.
Mesquina. Una abraçada. Escolta, Irene...
Ets un puto
teletubi. Sí, un puto teletubi. Seguim amb els temes nadalencs, 100% nadalencs, a línia que has adoptat els darrers dies de temes nadalencs, modificant la teva línia habitual. I avui parlarem de baralles, que també és un tema nadalenc.
Això sí que és molt nadalenc.
La violència i el Nadal estan lligats, com se sap. Endavant amb el titular, per favor.
El titular diu així.
No em deixis que digui més
tonteries.
No em deixis que digui més tonteries. Endavant.
La mega baralla en els casaments sense dolços, puntades de peu, cops de puny i cadires volant.
A ver qué me dice después, soy payaso y me tiembla los pies. A su lado me dice que estoy de colorío, me empiezo a besar. A ver qué me dice después, soy cretino.
Mira que ha sonat aquestes cançons. No entenc per què l'has posat amb aquest tema, però mira que ha sonat aquests dies aquesta cançó, que és molt xula, molt polida. I quina relació té amb el tema d'avui?
Pues perquè jo crec que és l'actitud que van agafar en aquesta boda.
De pallassos, de cretins.
Te reviento.
Sí.
Ara que arriba Nadal, sí, la gent està preparant dinars i sopars, pues cal tenir en compte que hi ha expectatives. Si algú, per exemple, decidís fer de sobte tot el dinar de Nadal crud i vegano, sense avisar,
sí,
és possible que un altre decideixi pues, cagar-se dalt la taula de forma preventiva.
Clar.
O com, en el cas d'un casament a l'Índia, que algú decideixi liar-se a hòsties de dos en dos fins que siguin imparells. Van volar moltes nyores. La boda va tenir lloc a la ciutat de Bodh Gaya, a un hotel.
Sí, això està a l'Índia. I les càmeres de videovigilància a l'Índia.
Efectivament, a l'Índia. Hi ha vídeos, hi ha molts de vídeos. La gent, vamos, si tenen un retret, que s'ho mirin. La gent, pues, al principi, pues, ballava, menjava, tot anava bé, fins que va arribar l'hora de les postres i no hi havia rasgulla. La rasgulla és una pasteta hindú feta de formatge i sèmola i cuinada en almíbar.
Pues, té molt mala pinta.
Que jo he vist fotos... La veritat és que sí, tot ho llegeixes això i veig les fotos i dic, això no és res de l'altre món. Mm. Però si la resposta de la seva absència és un monsó d'hòsties, potser l'he de tastar. Entre els familiars del nuvi i de la núvia van començar a acusar-se mútuament que era culpa dels altres que faltés rasgulla. Fins al punt de començar a tonyinar-se com si es volguessin cuinar a la gallega.
Això sí,
es van deixar tubets.
Sí, segons quines taules a Eivissa no hi ha salsa de Nadal, i pot passar el mateix, eh?
Exacte.
Pot passar el mateix.
O si algú diu,
o si algun convidat diu que la salsa no és del tot bona, que la seva és millor, saps? Això també es pot treure la matancera.
I pot passar com en aquesta família, que, evidentment, s'han demanat nulitat matrimonial, les famílies s'han denunciat mútuament, estan pendents d'investigació policial, tu dius això de la salsa d'un altre i pots estar persona non grata, no tornar a entrar en aquella casa.
Però amb raó, eh?
I ja pots comprar-te un protector dental perquè te rebentaran les dents.
Claro, claro, en raó, en raó. Jo som partidari de la violència, només en casos molt determinats com aquests, saps? En general, no. Alguna cosa més sobre la boda Índia?
Pues realment això és un espectacle molt tranquil si algú té un ratet i digui boda Índia, hòsties. Això i villancicos hindús és el que un pot dedicar una tarda de Nadal tranquil·la.
És el que m'ho receptes per Nadal. Moltes gràcies. En prenem nota, eh? Prenem nota. Vull dir, bodes violentes i Nadales hindús, que no crec que existeixin, però bé, és igual. Gràcies, Irene Roig Francoli. Bon dia.
Adéu, bon dia.
Estàs escoltant El primer vol a Formentera.
Primer nivell, surt una serp, pitjant triangle l'esquivada bé.
Això és el disc de la setmana, estan molt contents d'estrenar-lo. És Leon Manso, ja vam parlar d'ell fa alguns dies, quan just sortia l'àlbum. Si no record malament, el mateix dia que el treia. Però encara no l'havíem posat com a disc de la setmana i això és el que farem tota aquesta setmana. L'estarem escoltant. Leon Manso, menorquí, torna després d'uns quants anys de silenci amb un nou disc, amb un nou llarga durada, titulat Monstre Final. I aquesta és la cançó justament que li dona títol a l'àlbum. Monstre Final, sonant aquí fins a les 6:40, que és quan arribarà l'abans informatiu.
Segon nivell, m'estic cobrint amb un escut entre els cors de salut. M'amagaré darrere aquest taüt. Si me troben, estaré perdut. M'han descobert, estic rodejat. Es complica tenir alguna opció. Sort que sempre duc un propulsor. Per si es mor el segon jugador. Tenc una vida, no sé si em bastarà. Passar pantalla i arribar fins al monstre final. Som els penors.
Viu el Nadal més màgic a IB3.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Bon dia. Aquest dilluns esperam un cel tapat amb pluges i tempestes generalitzades que podrien anar acompanyades de pluges fortes i fins i tot de calabruix. La cota de neu es situarà en 1.000 metres i les temperatures aniran en descens i les mínimes serien al final del dia, cosa que no és habitual perquè normalment aquestes temperatures mínimes són durant la matinada. Avui, en principi, seran a les darreres hores d'aquest dilluns. A partir de les 7, com sempre, vos ampliarem la previsió meteorològica i també vos explicarem que el Partit Popular ha guanyat les eleccions anticipades a Extremadura, obté el 43% dels vots i 29 escons a l'Assemblea Autonòmica. És un mes que el 2023, però encara és tan lluny de la majoria absoluta marcada en 33 diputats. La candidata popular i actual presidenta en funcions, Maria Guardiola, qui ja ha demanat a Vox que no bloquegi la formació d'un govern, diu que la victòria ha estat incontestable. Vox es manté com a tercera força, però duplica representació amb 11 escons. L'altra cara de la moneda la trobam en el Partit Socialista, que durant molt d'anys va governar aquesta comunitat i que s'enfonsa amb els seus pitjors resultats històrics. Avui, però, l'actualitat la marcarà el sorteig de la Loteria de Nadal, del sorteig de Nadal. Serà a partir de les 9 al Teatre Real de Madrid i ho podreu seguir en directe aquí, a IB3 Ràdio, en un programa especial del dia, com cada 22 de desembre. I avui també destacam que 3 ajuntaments a les Balears han cedit edificacions obsoletes al govern per reconvertir-les en habitatge públic, una mesura que és possible a través de la llei aprovada el maig del 2024 i que permet reconvertir locals, dividir els immobles i augmentar l'altura, entre d'altres coses. Solla n'ha cedit 3, l'antic cinema Fantàsio, l'hospici i l'escola del carrer Marjades. També Felanitx i Bunyola s'han afegit a aquesta campanya, que en total suposarà 46 habitatges nous. A partir de les 7 ampliem aquestes i d'altres qüestions. Ara continua Primer Vol a Formentera.
Viu el Nadal més màgic a IB3.
El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia, com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí, a IB3 Ràdio.
Per Nadals també tenim llistes i, a més, també tenim llistes, Cristina Ramon, nadalenques. Avui n'hem fet una de les millors comèdies romàntiques per veure en Nadal.
Aquesta realment l'hauríem d'haver fet abans i tot.
Sí.
Perquè n'hi ha moltes i ara falta temps per veure-les totes.
Sí, però bé, arribàvem encara abans del dia de Nadal,
sí,
de Sant Esteve, el cap de setmana, que són els dies així d'agafar la flaçadeta i
fer marató.
I veure marató de comèdies romàntiques. Agraden les comèdies romàntiques?
Depèn de quines.
Depèn de quines. Sí. Si són bones, si el guió és bo, sí. Si
el guió és molt dolent i és divertit, sí que
també
m'agrada.
Molt bé. Idò, encara que no us ho cregueu, estimats oients, aquesta llista no l'han fet amb intel·ligència artificial, sinó amb l'ajuda de les revistes Fotogrames, Spin-off i d'esportal Film Affinity. 5 pel·lis que són romàntiques, acaben bé, com a bones pel·lícules romàntiques, i qui si t'agrada sucre et deixaran bon gust de boca. La condició que m'us hem autoimposat és que com a mínim tinguin un 6 de nota a Film Affinity. Molt bé, anem a posar una música així adequada.
Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and flowing and bushels of fun.
Molt bé, anem amb la primera pel·li amb el nostre número 5, una pel·li que jo he vist i està molt bé. El títol original és The Holiday, i aquí es va dir igual, The Holiday, però li van posar entre parèntesis vacaciones, per si la gent no ho acabava de tenir clar.
We might as well be honest with each other. Just tell me, did you sleep with her?
Okay, I slept with her. Are you happy?
Did you say, am I happy?
You gotta be...
Oh, God, here he comes.
Com dèiem, us havíem autoimposat que tinguéssim mínim un 6 i aquesta té un 6 pelat. Som així de bona gent. Nosaltres ho contem igualment. Idò, The Holiday, Vacaciones, és una pel·lícula del 2006 dirigida per Nancy Meyers amb Amanda Woods, la seva protagonista, interpretada per Cameron Diaz, que és una lota americana que té una agència de publicitat molt exitosa, especialitzada en tràilers de pel·lícules. Això és molt adequat per la secció aquesta. Viu en el sud de Califòrnia i acaba de rompre amb el seu nòvio, que és
sentíeu el moment de trencar i la bufetada que...
Molt gràfic.
Que Amanda Woods li donava, que a Cameron Diaz li donava.
Sí, sí, sí. Llavors tenim Neris Simpkins, interpretada per Kate Winslet, que és la redactora de la popular columna de bodes per el London Daily Telegraph, que viu a una encantadora casa de camp a Anglaterra i que les seves relacions amb els homes pues, tampoc són fàcils. A través d'internet arriben a un acord elles dos per intercanviar-se les seves cases durant les festes de Nadal.
L'anglesa se'n va...
Tu a Londres i jo a Nova York, però més sí. Per un toquet així més de comèdia romàntica, com té que ser. A més, na Cameron Diaz i na Kate Winslet hi surten també en Jude Law i en Jack Black, un repartiment des que surten carets.
Jo em fallava, jo que se l'he vist, em fallava un poc en Jack Black, amb el tema.
Sí, perquè, és que és difícil.
Perquè jo, la veritat, que acabi amb na Kate Winslet no em resulta molt
es
creïble.
Es fa raro, eh?
Sí, però na Cameron Diaz i en Jude Law, en canvi, fan molt bona parella.
Sí.
Molt bé, què va dir la crítica? Pues mira, en Javier Ocaña, des Diari El País, va dir una pel·lícula primorosament escrita al voltant d'assumptes intemporals, amb uns diàlegs molt creïbles, un exquisit gust per la rèplica i fins i tot transcendent i una realització molt elegant. Li va agradar. En canvi, en Carlos Boyero, des Diari El Mundo, que en aquell moment estava en El Mundo...
Quasi igual.
Ja sabeu que en Carlos Boyero l'admiram profundament en aquest programa i el citaré textualment en el seu idioma, perquè no m'atreveix a traduir-lo. Va dir simplement, una pel·lícula que encuentro detestable, almibarada, falsa, pretendidamente inteligente. Si la voleu, si no voleu fer cas en el mestre Boyero, la trobareu a Netflix, Movistar Plus, Disney Plus i Sky Showtime.
Molt bé. Idò, seguim,
i
no?
Més coses, seguim. Anem amb producte nacional. Amb una nota de 6,1 tenim una pel·lícula que es diu Barcelona, nit d'hivern.
Es posible que el amor no exista. Es un engaño de la naturaleza. Sí, 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 sí. Para que nos juntemos, para que tengamos hijos, para que la especie sobreviva.
Pura química, Antonia. Pura química.
No la cagues, Òscar. No te enamores.
No nos hemos presentado, ¿verdad? Yo soy Òscar.
Clara, tu que els has demanat als Reis.
Una bici.
No, tu has demanat uns patins.
Bé, ja podeu escoltar que és una pel·li que està gravada en castellà i en català. Com dèiem, té una nota, no sé si ho hem dit, té una nota 6,1 a Film Affinity.
Sí, aquí ja han pujat una miqueta,
Han pujat una decimata, com els termòmetres. És una seqüela de Barcelona nit d'estiu, pel·lícula senzilleta de 92 minuts i dirigida per Dani de la Orden, un dels directors més interessants d'Espanya, director de la fantàstica Casa en Llames, que jo crec que és la seva pel·li més recent, que és excel·lent pel·lícula. A Barcelona, durant la màgica nit de Reis, diversos personatges viuen històries d'amor romàntiques, una mica boges i, de vegades, agradolces. S'ha de dir que, en aquest cas, som una mica més moderns, la pel·li és de l'any 2015, i, per exemple, hi ha història d'amors, així, diguem, homosexuals, que les altres, així, britàniques, encara no han entrat.
Encara no ho posaven, no.
Està interpretada per Alberto San Juan, Miki Esparvé, Berto Romero, fa com una mica més de cameo per allí, José Corbacho també està per allí, Bàrbara Santa Cruz, Montserrat Carulla, Abel Folk o la mallorquina Vicky Luengo, que també hi surt, quan encara no era tan famosa com ara.
Sí, als inicis. I dos, Diari El País, bueno, en Javier Ocaña, concretament, com a crítica, en diu que és costumbrisme d'aire modern, una cerca contínua de la identificació de l'espectador, mescla de comèdia i de drama, espontaneïtat en ses excel·lents interpretacions, amb en Miki Esparvé en el capdavant, i un Triomf de l'amor en tota regla. Està disponible, si la voleu veure, en festes a Netflix, a Movistar Plus i a Filmin.
Molt bé, seguim. Aquest era el nostre número 4 i, a més, estem contents d'haver inclòs un producte nacional que fins i tot està gravat una part en català. I anem amb un clàssic. Holiday ja era un clàssic, però aquest és un clàssic de romansos nadalencs de tota la vida. En el número 3 tenim el diari de Bridget Jones.
Dime, ¿cómo anda tu vida amorosa?
Aquí Bridget Jones, diosa del amor desenfrenado con un hombre muy malo entre mis muslos. Mamá. There are no words left
to speak. Tampoc us penseu... Això va ser un exitàs brutal.
Ho va petar.
Ho va petar moltíssim, eh? Són pel·lis que són massives, però bé, que si no els has vist, ara és el temps adequat per recuperar-les, perquè, a més, secció de totes aquestes pel·lis, no sé si ha quedat clar, però passa durant els temps de Nadal, durant les festes.
Sí. Mm?
Aquesta a Film Affinity li donen una nota de 6,3. És una pel·li de l'any 2001, d'una duració també moderada, 100 minutets, no com les coses que fan avui en dia, que jo no les puc tragar.
Uh-huh.
Pel·li, del Regne Unit, que sol garantir bones interpretacions, i dirigida per Sharon Maguire. Idò bé, Bridget Jones és una al·lota en sa trentena, ja sa trentena passada, que és soltera, plena de complexos, amb una vida sentimental bastant desastrosa, i té només dos ambicions: aprimar-se i encontrar. Aprimar-se i trobar l'amor verdader. El dia d'any nou pren dues decisions: perdre pas i escriure un diari. Però molt aviat la seva vida amorosa es torna a complicar perquè es troba dividida entre dos homes. D'una banda, en Daniel Cleaver, que és el seu cap, un home encantador i sexy, però perillós. I d'altra banda, en Mark Darcy, un vell amic de sa família que al principi li pareix massa reservat i avorrit.
Sí, aquesta pel·lícula té un repartiment d'aquestos també que molts ja tindran en el cap, i surt René Zellweger, en Hugh Grant, Colin Firth...
Què s'ha fet d'aquesta dona?
Pues ha fet una altra pel·lícula de Bridget Jones, m'ho pareix, si no m'equivoco, a principis de... Sí, jo crec que sí. Bueno, com tot, no que ara tornen les pel·lícules que ho varen petar en el seu moment. Aquesta pel·lícula, en diuen així, ses, per exemple, crítiques com...
Que surt a part de René Zellweger, surt Hugh Grant...
Colin Firth i la Gemma Jones, sí, efectivament. En Mark Adams, The Hollywood Reporter, diu que és una pel·lícula plena d'humor ingeniós, càlid i honest, i coronada per uns excel·lents interpretacions. Llavors, en canvi, en Lyle Lowenstein, en Variety, diu, i cito textualment, no da en el clavo y acaba siendo incapaz de aprovechar el ritmo deslavazado y el ingenio sardónico de la vida interior de Bridget.
N'hi ha per tots els gustos.
Idò sí. Però bueno, però si vosaltres la voleu veure, està disponible a Netflix, a Amazon Prime, Video i a Movistar Plus. I ara anem amb un altre que no podia faltar,
número 2,
un clàssic, és número 2, que podria estar realment en el número 1, amb una nota de 6,8 a Film Affinity. Tenim, per suposat, Love Actually.
Throughout the years, Working Title Films and writer Richard Curtis have captured the euphoria, hysteria, and humiliation of love with the films Four Weddings and a Funeral, Notting Hill, and Bridget Jones's...
Pel·lícula dirigida per en Richard Curtis de l'any 2003, que segurament mentre parlam ja han posat a televisió unes 7 o 8 voltes. Conta la història...
Britànica, també, eh? Fet important, perquè és que els britànics, sempre amb en Hugh Grant ficat per enmig,
clar,
són uns mestres de gènere.
Sí. I de compte que a Londres, poc abans de les festes de Nadal, hi ha tota una sèrie d'històries divertides i commovedores que es van entrellaçant entre elles. Love Actually és una manera abreviada de dir Love Actually is all around, i això és precisament l'argument de la pel·lícula, que miris on miris trobaràs l'amor a totes bandes. Tots els personatges, cadascun a la seva manera, un primer ministre, una estrella del rock retirada, una assistenta portuguesa que només parla portuguès, estan relacionats amb els aspectes més divertits, més tristos, ingenus i estúpids de l'amor. Té, això, com comentàvem, un repartiment de luxe amb en Hugh Grant, que no podia faltar, en Colin Firth, Alan Rickman, Emma Thompson, Laura Linney, Keira Knightley, en Rowan Atkinson i en Liam Neeson.
Això són... és molta pasta, en actors.
Sí, sí, però els hi ha condit. Els hi ha condit.
Molt bé. Què va dir sa crítica? Idò, mira, per exemple, Variety, en Todd McCarthy, de Variety, va dir que és una comèdia romàntica bastant entretenguda, que quasi és tan ensucrada com divertida. Va dir això.
Està molt ben tirat.
En canvi, en A.O. Scott, firma amb ses seues inicials, A.O. Scott, de New York Times, va dir indigerible púding nadalenc, de manera que no a tothom li ha agradat aquesta pel·li. Molt bé, i quina d'ells que està en el número 1 del nostre rànquing de pel·lícules romàntiques de Nadal? Una pel·li que jo no sé si l'has vista, perquè tu ets
pues
més
mira,
jove.
No
l'has vista, no.
No
l'has vista, l'has de veure. És una pel·li molt coneguda i l'hem hagut d'anar a buscar en els anys 80. Es tracta de Cuando Harry encontró a Sally.
Hola, Harry.
Me ha parecido que eras tú. Y gracias a la ayuda de unos buenos amigos...
Me gustaría proponer un brindis por Harry y Sally.
Llegaron a conocerse mejor.
Como lo de la otra noche. Hice el amor con una. Fue tan increíble que la llevé a alturas que ni siquiera eran humanas. La hice maullar. ¿Conseguiste que maullara? ¿Qué te pasa?
Anoche Harry vino a casa.
Anoche fui a casa de Sally.
Yo estaba muy triste porque...
Els usuaris de Film Affinity li posen una nota de 6,9 i per això encapçala el nostre rànquing de pel·lis romàntiques nadalenques. Això està disponible a Filmin, a Movistar Plus, a Metro-Goldwyn-Mayer Plus i a Amazon Channel. És una pel·li de l'any 89, quasi entrant en els anys 90, també d'una duració molt moderada, una horeta i mitja, fantàstic. Estatunidenca en aquest cas i dirigida per Rob Reiner, que per cert, igual us sona el nom, perquè Rob Reiner va morir aquest passat 14 de desembre, també és el director, entre altres pel·lis, de La princesa prometida, estic parlant de memòria, i també us podem informar que s'ha detengut el seu fill, Nick Reiner, per homicidi.
Carambes, no són poques coses.
Sí, no són poques coses, vull dir, de passada faim una mica d'actualitat informativa.
Sí, sí. Però bueno, tornem a lo que conta la pel·lícula de Cuando Harry encontró a Sally. En Harry Burns, interpretat per en Billy Crystal, i na Sally Albright, interpretada per na Meg Ryan, són dos estudiants universitaris que es coneixen per casualitat, quan ella s'ofereix a dur en Harry en el seu cotxe. Durant el viatge parlen sobre l'amistat entre persones de diferent sexe i les seves opinions són completament divergents, mentre que en Harry...
Ell és un cínic.
Sí, mentre que en Harry està convençut que l'amistat entre un home i una dona és impossible, na Sally creu el contrari. Tot i això passen els anys i la seva relació continua. Què en diuen les crítiques? Idò, per exemple, en Guillermo Altares, del diario El País, diu que és un dels grans taquillazos dels anys 80. En Rob Reiner va saber contar amb ternura i amb ironia una delirant i polida història d'amor i és un film magnífic. Llavors, Peter Bradshaw, de The Guardian, diu així: además de ofrecer el mejor orgasmo fingido del cine, el ingenioso guión de Nora Ephron aportó un tipo de aprendizaje emocional a las comedias sobre parejas. I li dona 5 sobre 5.
Té seqüències excel·lents, vull dir, l'orgasme fingit en el restaurant és extraordinària i el final, la nit de cap d'any, també està molt bé, també és molt polida.
Ja la veurem.
Molt bé, et deixem amb el tema principal de la banda sonora d'aquesta pel·li, que a més, és una banda sonora amb un volgut aire retro. La banda sonora és de Harry Connick Jr. i té un aire romàntic que és d'aquells que no es poden aguantar. Ja ho tenim fet per avui. Us recordem que aquesta setmana és una mica més curta per nosaltres. Els dijous i els divendres no tenim programa, però demà dimarts encara el tenim. Dimecres també, a partir de les 6, com sempre. Ara a les 7, els companys de S'Informatiu Matí, que passis un dia boníssim.
La mar en sola fosca, coàguls de la nit. És tan graciosa que s'enganxen tots els dits. Aquesta aigua ardent és un perill. Plorem per fora però riem per dins.
ambaixadora de bona voluntat. Obrim les portes, l'alba no té panys. Cruixim les dents, piquem de mans. Anem a la plec de Sant Sebastià. Esperarem a l'ombra d'un semàfor. De cop els ulls se'ns omplen de diamants. Farem volar teulades i pianos a la riba. Pressa i et tornes mineral. Em costa trobar-te perquè no tinc llum de far. Vaig de romeria a veure si ho veig clar. Et pescaré amb l'encesa i l'art.